Avui a Aula LH parlarem del programa Effigy Girls en què participa l'Institut Escola Gornal i que promou les disciplines STEAM entre les noies del centre. En la secció d'Aula en Aula visitarem la Festa Major de l'Escola Patufet Sant Jordi. Us oferirem el darrer capítol de la secció EO i LH Explorers en què parlarem en francès del fons del blues de la Biblioteca Tecla Sala. En la secció Aula News parlarem dels Premis LH Talent, de l'anunci de la creació d'un nou institut escola a l'Hospitalet i de la festa final dels programes d'aprenentatge i servei. I per acabar, en la secció A mi m'agrada, dos alumnes de l'Escola Canigó en recomanaran llibres. Comencem!
Us donem la benvinguda a Aula LH. Aquest ha estat el segon curs que l'Institut Escola Gornal ha participat en el programa Effigy Girls, una iniciativa educativa impulsada per la Fundació Naturgy, amb l'objectiu de fomentar el talent femení en les disciplines STEAM en l'àmbit de l'energia. Fa pocs dies, les alumnes participants van anar a Madrid a presentar la maqueta que han elaborat en el marc d'aquest programa. Per saber més de la iniciativa i com s'ha desenvolupat, avui tenim amb nosaltres el Miquel Rivero, a l'Aitana Echepares, a la Saleja Reckman i a la Valerie Camila Cárdenas. Moltes gràcies als quatre avui per acompanyar-nos. Miquel, explica'ns primer una miqueta més què és això d'aquest projecte de Effigy Girls de Naturgy.
Bon dia. Doncs, tal com has dit tu, es tracta d'una iniciativa impulsada per la Fundació Effigy Girls, que vol fomentar sobretot el talent femení en l'àmbit de les energies, en aquest cas, aquest any eren les energies verdes i les STEAM, que són la ciència, la tecnologia, l'enginyeria, les matemàtiques, i una altra que no posa, que és la A, que seria el tema artístic, que és el tema que nosaltres hem fet també, que és la maqueta, perquè aquí presentem una miqueta tot el tema de programació i robòtica, però hi ha una altra part molt important, que és el tema de la maqueta, tot el tema de pintura, del tema artístic que tenia de plàstica.
Aquest any heu fet energies netes. El curs passat ja havíeu participat també, no?
Sí, el curs passat eren ciutats sostenibles i a nosaltres ens va tocar la il·luminació sostenible d'una ciutat. Llavors, en aquell cas, l'any passat el que vam fer va ser a través d'una placa, baixaven la llum i s'encenia tota una ciutat que vam fer. Vull dir que va ser una activitat molt enriquidora.
Llavors, és un projecte que, bueno, que això barreja tot el tema d'art d'haver de construir aquesta maqueta, però també hi ha una part tecnològica important, no?
Molt important. La part tecnològica i de programació és la més important. Estem tot un any treballant-la. Nosaltres, en aquest cas, hem format un grup de nenes, de 7 nenes de 5è de primària i treballem conjuntament amb un altre institut de Mollerussa, l'Institut Terres de Ponent. En aquest cas, les noies, el grup de noies, és de segon de l'ESO. Aquestes són de secundària. I ens veiem aproximadament, ens hem fet una conversa un parell o tres de vegades a l'any, perquè la maqueta és conjunta. Nosaltres fem l'embassament, la caiguda d'aigua, i elles fan la turbina i la generació d'electricitat a partir de la caiguda d'aigua.
Després elles també ens ho explicaran una miqueta més en profunditat, però heu treballat amb un Lego, no? Que és un Lego especial, no? Per què és especial?
Bueno, aquí us poden dir quin Lego és.
Després anem a elles. Si tu ens fas una intro.
Primer. El Lego és el Prime, el Spike Prime. Està l'Essential, que és per quart i en cinquè també l'utilitzem. Aquest és una mica per sisè i primària i secundària, però bueno, és el que fem servir nosaltres per realitzar la maqueta, que té una sèrie de sensors, té un hub amb el que han programat durant tot l'any, hem estat pensant perquè ens han sorgit molts problemes. Vull dir, això fàcil no és. La maqueta és una maqueta gran, que ara la veureu
allà.
La trauran. I que té una sèrie de sensors, té motors que obren i tanquen comportes i són les que fan caure l'aigua.
I això està vinculat a un programa, no?
Sí, al programa de Lego.
Que és el que li dones les ordres perquè aquests sensors facin tot aquest tipus de coses,
exacte,
no?
Això és a partir d'uns blocs que elles han anat construint, es basa en les matemàtiques, i d'obrir i tancar de moviments, que són els que després es porten al hub i del hub els transfereix als servos i als diferents sensors.
Deies que us havíeu trobat amb molts problemes, però suposo que també és una mica de que vegin de que les coses no són fàcils i de que és prova-error, no? Suposo.
totalment cert, vull dir, en aquest cas vull dir, nosaltres estem fent un aprenentatge d'assaig-error, i això és com aprenen elles també, vull dir, donant-li voltes i provant fins que la cosa funciona.
Anem a veure que siguin elles les que ens expliquin una miqueta com ha anat la història. A veure, Aitana, què és el que vau fer?
Hem fet una maqueta per demostrar com es pot generar energia neta a través de l'aigua.
Vale. I com funciona això?
Quan l'aigua cau sobre la turbina, la fa girar i transforma l'energia en electricitat.
El moviment de la turbina es transforma en electricitat, sí. No? I així és com funcionen els pantans, les preses i això, no?
Sí.
I què més?
I animar a més noies a estudiar ciència i tecnologia.
Això és important. Vosaltres, una de les coses que heu après és això, no?
Sí.
Com us ho heu passat fent aquesta maqueta?
Bé, però...
Ha costat?
Una mica difícil.
Sí?
Sí.
A veure, què és el que més penses tu que et va costar? Què és el que va ser més difícil?
Fer la maqueta.
Fer-la tota ella?
Sí.
Saber on va anar a quedar...
Era molt gran.
Clar, que això és només... Això que tenim avui a sobre de la taula són només alguns sensors, no és la maqueta. Després veurem la maqueta. La pots agafar, Aitana, un momentet? A veure, que no se'ns caigui. Vale. Seu, que m'ensenyes on estan aquests sensors i el motor i això. El motor què és?
El d'aquí. Ai. És que no se puede. El que està aquí a baix.
El motor està sota. I això
sí.
Que tens aquí dalt, que posa...
Esto.
Sí, què és això?
Com era? Com se llamava?
El hub.
Això és un hub. I el hub què és? On...
El cervell.
Ah, és el cervell de tot el procés. Vale. Mm. I tu havies fet una cosa, no?
Això.
Això. Explica'ns per què servia això.
Això és perquè quan això avisa al poble,
sí?
Perquè no, ai, és que no sé com se diu.
A veure,
perquè no...
fer, això era una maqueta que era com si fos una presa d'un poble, no?
Sí.
Però què passa si plou molt, no?
Que es pot inundar.
Es
I això
inundar?
Avisa perquè el poble és...
Pugui pujar.
Pugi, sí.
És a dir, que vau fer una maqueta on hi havia un poble que era mòbil, que si plovia molt, pujava.
Sí.
I com se us va ocórrer això? Em sembla que va ser perquè va passar una cosa...
A València.
Important. Què va passar a València?
Que es va inundar.
I llavors allò us va fer pensar que estaria bé que el poble fos mòbil.
Sí.
I tu vas fer aquesta cosa d'aquí,
sí.
No? Molt bé. Valeri, Camila, què és el que va ser més difícil per tu?
Pues hacer la formació...
Sí?
La
informació, buscar com fer tot això? O?
Sí, perquè era molt difícil per mi, era molt difícil.
Tu què vas fer d'aquesta maqueta?
La informació de la...
Del hub aquest?
Sí.
Tu li havies de donar a escriure les ordres?
Sí, a Nasaleja.
I això és difícil, perquè això és programa, no?, amb aquest programa de l'ordinador.
Sí.
I és difícil o...
Més o menys.
Més o menys. A veure, Saleja, tu sí que em sembla que també vas estar en la programació, no? Va ser fàcil, va ser difícil?
Va ser una mica fàcil.
Sí? Explica'ns una miqueta com funciona. No, no cal que agafis l'ordinador perquè no es veurà bé, però explica'ns una miqueta.
Hay como un blog que dice sí? Las rotaciones, los grados y...
És a dir, hi ha una instrucció
sí.
Que tu li dius, vull que la turbina, o no, vull que alguna cosa es mogui
el
uns
motor,
graus, no?
El servomotor sí. I els sensors de distància.
I també hi ha un sensor que quan detecta quan llegui a 7 centímetres levanta la bandera, abre l'aixeta,
sí.
Que l'aixeta va ser el més difícil de tot.
Per què?
Perquè no sabíem com... que se baixi per la turbina.
És a dir, havies de donar-li una instrucció perquè s'obrís una aixeta i entrés l'aigua.
Sí, a la turbina.
A la turbina, i això va ser molt difícil de
sí.
Programar. Si us sembla, mira, ara anem a demanar que ens posin en aquella tele d'allà, que ens posin la maqueta, com va quedar acabada, i me l'expliqueu una miqueta més. Aquí veiem la programació, i ara aquí veurem la maqueta, no?
Sí.
És a dir, la maqueta, això que estava, l'aigua que hi ha aquí dintre, no? Ah, mira, veus? Ara s'aixeca, Expliquem-me com funciona.
Que l'Aitana posia la mà al sensor i el sensor detectava 7 centímetres, se levantava la bandera, el motor bajava a l'aixeta, hacía funcionar una turbina y feia funcionar també en electricitat, feia una ruleta.
Sí, molt bé.
Per fer com se podia fer electricitat.
I què heu après de tot això? Què heu après de que es pot fer energia com? Bé, tu ja m'ho heu explicat una miqueta, però Saleha, recorda-m'ho.
Amb l'aigua.
Amb l'aigua, amb el moviment de l'aigua. I això de posar-se d'acord amb un altre institut, què us va semblar?
Molt difícil, perquè no podíem comunicar-nos.
Per què?
Perquè no sabíem com posar el tub, els centímetres i això.
Clar, vosaltres li havíeu de dir el que estàveu muntant vosaltres i havíeu d'estar en contacte amb l'altre institut que havia de fer també coses. Vosaltres també vau viure això difícil, l'heu de contactar amb l'altre institut?
Sí.
Sí? Per què?
Lo que ha dit la Saleja, perquè no podíem, no estàvem totes aquí fent-lo, no?
Ja, no estaven al costat i no és tan fàcil com dir, mira, veus, sí, aquí, apreta aquí, no? Vale, després, aquesta maqueta que hem vist abans la vau portar a Madrid, perquè allà us vau trobar amb totes les escoles d'Espanya que havien fet també maquetes com vosaltres. Com va anar el viatge a Madrid?
Molt bé.
Sí?
Sí.
Què vau fer? Què vau fer a Madrid?
Vam anar al Retiro, al Sol, a...
no sé... Congrés.
Al Congrés i a presentar la maqueta.
I com va anar la presentació de la maqueta, Valeri? Hi havia molta gent?
Sí.
I què?
Pues a l'hora de presentar la maqueta se me había olvidado todo.
¿Qué me dices?
No funcionava, no funcionava.
No funcionava la maqueta?
No.
I ho vau poder arreglar o...?
Sí.
Bueno, quins nervis, no? I les altres escoles havien presentat coses que també estaven bé? Us va interessar el que van explicar? Tothom havia fet coses de... Bueno, clar, no tothom havia fet coses de l'aigua, no? Hi havia també altres maquetes, altres coses?
Sí, de foc, d'aigua i també de boscos.
I de sol? Hi havia alguna maqueta? Recordeu si hi havia alguna maqueta d'alguna d'energia solar o no? Sí?
Sí.
Sí, n'hi havia. N'hi havia... Presentaven diverses energies. La mareomotriu, que hi havia una que movia les onades, us en recordeu aquella que movia les onades? Que feia un moviment. Hi havia una altra que era la solar i l'eòlica també, i després la nostra. Pensa que la nostra era de les més complicades, eh?
Sí?
Quan es va tocar sí que és cert que era de les més complicadetes, perquè ens havien de pensar que és un embassament, fer un embassament d'aigua en el qual entra un element com l'aigua, perquè el vent, no sé, pots posar un ventilador, no? Però el tema de l'aigua és un tema complicat. I ens va costar molt, com diuen elles, no? I la sortida, perquè vam veure molts vídeos de com sortia l'aigua d'un embassament, i clar, són comportes. Són comportes que baixen, que pugen, i aquí és el que diuen elles, el problema de com traiem l'aigua, no? Que vam pensar, bueno, doncs fem una aixeta. Com mous l'aixeta? Aquest és un altre problema que vam tenir, us en recordeu, no?
Sí, ja ha explicat la Saleja que era el que més els va costar.
Exacte. Després, una vegada, quan estava allà a Madrid, en la preparació va funcionar tot superbé, i va haver-hi un moment en el qual, quan es van presentar, amb el tema del wifi, però bueno, es va solucionar. Vull dir que en el moment in situ és quan surten tots els problemes, clar, que són en la realitat, no?, quan et trobes allà.
Aquest programa no s'acaba aquest curs, continuarà també el curs que ve i s'ampliarà també a altres noies d'altres cursos, com ho heu pensat de fer?
Nosaltres agafem, com que teníem quart, cinquè i sisè, a l'any vinent elles passen a sisè i agafem del mateix curs, de sisè agafem sis noies, que seran les que presentaran, en aquest cas serà un repte de nova mobilitat. No sabem, serà una sorpresa, però té a veure amb la mobilitat.
I la idea és que totes les noies de primària, dels cursos superiors de primària, vagin passant per aquest projecte?
Sí, en principi sí. Com que dura 3 anys, ja et dic, hi ha escoles, hi ha instituts que agafen el mateix equip de noies, Nosaltres el que estem fent és que enviem les noies perquè totes tinguin l'oportunitat de passar per una experiència com aquesta. Per nosaltres és un petit Erasmus. Uh-huh. Pensar que presentar la maqueta, preparar-la durant tot l'any, anar a Madrid, presentar-la, això és una oportunitat per elles.
A banda d'això, el tema de tractar temes tecnològics, realment es veu aquest biaix de gènere, de que normalment són els nois el que els interessa més aquest tipus de disciplines, o tu has vist que aquestes noies ho han agafat amb moltes ganes? I...
Ho han agafat amb moltes ganes. Jo tinc molts nanos que voldrien posar una perruca per venir. Miquel, que jo vull venir amb tu, dic, no? Només és per noies. És una activitat impulsada només per talent, per treure el talent femení de les noies. Vull dir que, no, i per això a l'any vinent tornarem a agafar doncs, 6 o 7 noies de 600, en aquest cas eren.
Saleha, tu què has après fent això?
Com programar.
I t'agrada?
Sí.
Tu penses que en el futur podries dedicar-te a alguna cosa així o que t'agradaria estudiar alguna cosa relacionada amb la programació?
Sí.
I tu? Què és el que has après?
Muntar coses amb això i programar, sí.
I a tu també t'ha agradat el tema de programar?
Sí, sí.
Ho havies fet alguna vegada abans?
Sí.
Sí, havies treballat també amb aquest tipus de programació?
Sí, tot és... A principi de fer això, feien com cotxes, diferents coses, i cadascú amb el seu ordinador el feien.
Molt bé. I tu, Valerie, què és el que has après?
Programar, també muntar.
Entre programar i muntar, què és el que més t'ha agradat?
Programar.
Programar també? Sí. Us agrada el tema dels ordinadors, us agrada més que el tema de fer les maquetes. Doncs Miquel, Aitana, Saleha i Valerie, moltes gràcies per acompanyar-nos, per explicar-nos doncs, tot aquest projecte. Esperem que vagi molt bé, que l'any que ve les altres noies que també participin les puguem parlar també amb elles perquè ens expliquin com ha anat el seu projecte. Moltes gràcies.
Sí. Pues moltes gràcies a vosaltres també. I dir que tenim 4 nenes més que no han vingut.
Sí, sí. Tenim 2 darrere de les càmeres.
Exacte, estan 2 aquí. I després està l'Àfrica, la...
I la Valeri.
La Valeri, que no han pogut venir.
Doncs això, moltes gràcies per acompanyar-nos en el programa.
A vosaltres.
Les darreres setmanes, les festes majors han arribat a diversos barris de l'Hospitalet. A l'Escola Patufet Sant Jordi han volgut viure la seva pròpia festa major. La iniciativa ha sorgit perquè una de les classes d'I3 és la classe de les gegantes i els gegants. Així que el pati dels petits ha acollit un cercavila de gegants i capgrossos. Ens ho expliquen els nostres companys Montse Maneja i Meri Farnell.
Uau! Heu vist? Estem a la festa major de l'Escola Patufet Sant Jordi. Han organitzat una festa major perquè hi ha un grup a l'I3 que es diuen Gegants i Gegantes. És espectacular. Estem amb la Gemma Esteller, la coordinadora d'infantil i tutora de la classe de Gegants i Gegantes. Gemma, mare de Déu, quina gran festa major!
Una superfesta major! Benvinguts a la festa major del Patufet!
Escolta, visca! Estan molt contents els nens, eh?
Estan molt, molt, molt contents. La veritat és que ha estat una idea fantàstica fer aquesta festa major. Estan molt contents, molt il·lusionats. El que hem estat fent també és preparar-la amb il·lusió. Hem fet cartells informatius i, a més, hem tingut la gran sort de comptar amb els nostres dimoniets, l'Espurna i la Flama, que són dimoniets d'aquí de la nostra escola. I, a més, hem trucat a... Bueno, ens hem posat en contacte amb TRO, que és el centre de cultura popular i tradicional d'aquí de l'Hospitalet, i ens han vingut a visitar amb el Pere, la Constança, i els capgrossos, el guàrdia civil, el capellà, i també a l'alcalde. I la veritat és impressionant.
Uns gegants que estan tirant aigua, s'estan aquí, s'estan passant bomba.
Són uns gegants que, de veritat, estan fent que els més petits s'ho passin super, super bé. Mireu, mireu, el bé que s'ho estan passant.
Gemma, per què és important fer una festa major per l'escola?
Mireu, nosaltres som una escola catalana, però una escola catalana no només consisteix en la llengua, sinó també apropar tot el que és la cultura, ui, que ens mullen, la cultura i el folklore, i aleshores ho volem posar a l'abast de les criatures, que ho puguin gaudir, que ho puguin sentir i que ho puguin fer seu, perquè és seu. Aleshores, això ho estan gaudint moltíssim i de veritat que, si voleu, formeu part i participeu.
Home, em quedo aquí segur, però escolta'm una cosa, els gegants i gegantes deuen estar supercontents perquè ho han organitzat ells i no havien vist mai l'Espurna i la Flama.
No! L'Espurna i la Flama són uns gegants que tenen a prop de la seva sala de psicomotricitat i sempre els havien vist, però mai havien estat en moviment. I, a més, tenim la sort de que són uns alumnes de cinquè els que els estan fent moure i la veritat és que és impressionant.
També tenim dos exalumnes que estan en graell.
Sí, els que toquen la graia són el Guillem Vera i el Biel Urquiaga, que són exalumnes i, a més, uns grans promotors de la cultura catalana des de ben petits, ben petits, ben petits. Els dos geganters, graiers, tabalers, membres de colles de foc, etcètera, etcètera. I també està el Biel Escamilla, que també, igual, de cultura i tradició, que sempre que el truquem, no dubta en donar-nos un cop de mà.
Estan passant bomba, esperem que no ens mulli la nostra càmera, però nosaltres ja ens han mullat ben mullades. Vaig a buscar algun gegant i geganta per preguntar-hi, Gemma.
Home, sí, doncs mira, porten una samarreta de gegants i gegantes. Ja pots anar buscant, ja pots anar buscant.
Gràcies i felicitats per aquesta gran festa major.
A vosaltres, a gaudir!
A veure si tenim alguns gegants i gegantes. Escolteu! Que ens bullen, escolteu! Escolteu, veniu, veniu! Qui sou vosaltres? Qui sou?
Els gegants.
Mira, qui sou?
Gegants i gegantes.
Què esteu fent? Què esteu fent aquí? Què esteu fent? Una festa? Què esteu fent?
Una festa major.
Ah, ensenyeu la samarreta, ensenyeu la samarreta. A veure. Mira la Mary, mira. No us reu al micro. Escolta, i heu organitzat una festa major, no, vosaltres? Qui heu convidat?
Sí.
A quina classe heu convidat?
Pues, els gegants i les gegantes, els portants, els conills i les conilles, els cols, els corafons.
T'agrada, Júlia?
Sí.
Estic passant bé, Caicai. Doncs escolta, aneu a passar-vos-ho bé. Aneu, aneu. Aneu a ballar. Hola, què tal? Com veieu, una gran festa. T'està mullant, ai. Ens ho estem passant bomba. Anem a buscar, a veure, com veieu, és una gran festa major, eh? Estem aquí, amb els nostres... Mireu la Constança. Sou exalumnes, us encanta la cultura i suposo que orgullosos d'estar aquí avui.
Home, sí, jo trobo que és una cosa que de fet vam fer nosaltres de petits en aquest mateix pati i ens fa il·lusió perquè és una manera de transmetre tota aquesta cultura i que els nens també aprenguin tot això que es pot fer també.
Sí, igual, jo també he viscut moltes bones experiències aquí i veure això, a mi això em fa sentir molt bé.
Moltíssimes gràcies. Si podeu, vaig a fer de Pere, vaig a posar de gegants. Podeu tocar l'última vegada?
Sí.
Doncs vinga. Nosaltres, què tal, hola? Doncs jo m'acomiado, la Gemma m'aguantarà el micro i m'acomiadaré posant-me amb el Pere. Però no sé si m'he d'esperar. Com ho veieu? Em puc posar o què, amb el Pere? Em puc posar amb el Pere? Puc posar aquí baix amb el Pere? M'ajudeu? Adéu, Núria! M'aguanteu el micro?
Molt bé.
Adéu! Amunt? Amunt. Va, jo te guio, eh? Te dejo. Vinga, Montse, bien, eh? Va, Montse. Thank you.
Aquesta setmana us portem el darrer capítol de la temporada de la secció EOILH Explorers. En aquesta ocasió, dos alumnes del nivell C1 de francès ens parlen de la secció de blues de la biblioteca Tecla Sala. Recordeu que podeu veure aquest vídeo amb subtítols en francès a la secció del programa a lhdigital.cat.
Bonjour Pedro, qu'est-ce que tu fais?
Bonjour Esther, j'ai lu un livre pour le club de lecture de blues.
Un club de lecture de blues? C'est génial.
Oui. Ce sont des livres qui parlent de l'esclavage, du racisme aux États-Unis, de la musique noire qui permettait à la population afro-américaine d'exprimer ses problèmes, etc.
Mais c'est vraiment très spécifique. Tu as trouvé ces clubs de lecture où?
À la bibliothèque Tecla Sala. Ils sont spécialisés dans la musique blues et ils ont aussi une section spéciale de blues des bandes dessinées. Regarde. J'ai un ancien et un autre actuel. En fait, cette bibliothèque possède environ 25 000 exemplaires de BD, tant des classiques comme des plus récents.
J'aimerais bien aller à des réunions de club de lecture, mais dis-moi, qu'est-ce qu'on doit faire pour y assister?
C'est très simple. Tout d'abord, tu dois t'inscrire à l'activité utilisant un formulaire de Google avec toute l'information nécessaire, ton prénom, ton nom, ton adresse électronique, ton numéro de téléphone, celui de ton carnet de la bibliothèque, et je crois que c'est tout. Ah oui, et commenter comment tu as eu connaissance de ces activités, par des amis, des services dans la rue, sur Internet.
D'accord, je voudrais savoir quels sont les horaires, les prix, et quelques exemples de livres lus pour savoir si je peux vraiment y aller, car j'ai des cours de français et d'anglais chaque semaine.
Bon, les activités du club de lecture sont gratuites, étant donné que c'est un service public. En ce qui concerne les horaires, je dirais que normalement c'est à 7 heures. En avril, par exemple, il y a eu une séance le 28 avril, c'est toujours le troisième lundi de chaque mois, sur le livre Pero Hermoso de Geoff Dyer, une récolte d'anecdotes des 8 légendes du jazz aux États-Unis. Les livres sont des romans traduits de l'anglais à l'espagnol.
Chouette, je vais me renseigner. Merci Pedro, c'est vraiment très intéressant.
La primera edició del concurs Talent LH ha guardonat amb el primer premi el projecte Smart Shoes, unes sabates en funció massatjadora. Els premis s'han fet entre estudiants del grau d'Administració i Finances de l'Institut Provençana, que han hagut de plantejar un projecte de negoci real.
Una app per ajudar persones amb diversitat funcional, un banc que s'asseca sol o una xarxa social de trobades esportives són algunes de les idees que joves emprenedors han presentat a la primera edició del concurs Talent LH. 44 alumnes del Grau Superior d'Administració i Finances de l'Institut Provençana s'han convertit en emprenedors aquest curs. El primer premi ha estat per les sabates massatjadores Smart Shoes.
Hemos empezado desde cero con una idea de negocio y hemos aprendido y nos ha aportado poder comunicarnos entre nosotros, poder compactar varias ideas distintas, hemos aprendido a poder utilizar herramientas de innovación, poder contactar con proveedores, hacer un estudio de mercado, que todo esto al principio no lo teníamos y lo hemos aprendido.
Els guanyadors s'han endut així un viatge a Brussel·les per conèixer l'ecosistema emprenedor europeu. Un jurat format per representants del sector empresarial català ha valorat i ha escollit el millor projecte.
Inicialment els costa entendre el que és un pla d'empresa i què és innovar i crear, però després, a mesura que van avançant amb el projecte, s'ho van fent propi i els agrada molt.
Al final és una oportunitat per a que els nois i les noies pues, facin, aportin la seva creativitat, no? per crear un projecte des de zero. Creiem que és una oportunitat molt bona també per fer-se conèixer dintre d'un concurs com aquest.
Aquesta ha estat una primera edició pilot que ha assentat les bases pels pròxims anys.
Cerquem una mica despertar i avivar l'esperit emprenedor dels joves per un futur que cerquin també possibilitats d'autoocupació en base a això, a inaugurar empreses que responguin una mica a totes les idees que han pogut ells desenvolupar i finalment ser els seus propis empresaris.
De cara a les pròximes edicions, l'objectiu és obrir el concurs a més centres de la ciutat i millors premis.
Al pròxim curs, els dispositius mòbils no estaran permesos a tota l'etapa obligatòria, ni a les aules ni a la resta d'espais dels centres, incloent-hi els usos pedagògics, ni tampoc es permetrà l'ús de rellotges intel·ligents entre l'alumnat. Així ho ha anunciat el Departament d'Educació. A més, es restringiran progressivament les pissarres digitals interactives i les tauletes digitals en l'etapa infantil. Hem sortit al carrer per preguntar a mares i pares què opinen d'aquesta nova normativa.
Bueno, pues, a ver, yo soy de la época en que no había pantallas, entonces, por lo tanto, bueno, pues pienso que tampoco pasaría nada. Lo que pasa que a veces supongo que según el ritmo de clase o lo que estén aprendiendo, pues a lo mejor también es otra forma de dar las clases o de aportar aprendizaje.
A ver, es difícil, porque evidentemente que las pantallas mal usadas son malas, ¿no? Pero sí que es verdad de que están ahí. O sea, yo creo que lo que hay que hacer es que a los niños se les enseñe a vivir con lo que se van a encontrar mañana y las pantallas no van a desaparecer.
Me parece bien. Creo que es correcto porque si dentro de la casa nos cuesta a veces vigilar lo que los niños están viendo, imagínense en el colegio que el profesor tiene que estar atento por más niños, ¿no? Supongo que es lo más correcto porque no es bueno, porque hay muchas cosas que aunque los restringas, los niños encuentran en las redes que no se puede vigilar todo y supongo que es lo correcto, bueno, a mi parecer.
Pues a mí me parece súper súper bien que hayan echado atrás, ¿no? todo lo que había en clase, ¿no? Sí que es verdad que en este centro en concreto no hay muchas pantallas, pero sobre todo me tranquiliza mucho el tema de la ESO porque mi hija iba a ir un poco contracorriente con el tema de móvil y yo creo que contra más extendido esté la idea de que hay que alargar la edad, ¿no? Para tener móvil y estar súper enganchado a las pantallas, pues me alegro porque contra más seamos, ¿no? que menos niños tengan móvil, yo creo que será más fácil poderles decir, pues mira, no te voy a regalar un móvil a los 12 años.
A ver, si es para uso académico, está bien. Lo que pasa es que sí que es verdad que habiendo redes sociales y todo lo que envuelve eso, en instituto, que es como una edad un poco más complicada, yo creo que está bien que los quiten porque les puede distraer de la enseñanza, que es lo importante, es a lo que van.
La sala Salamandra ha acollit la festa final del programa d'aprenentatge i servei en què participen els centres educatius de la ciutat. Enguany s'han fet 60 projectes APS, entre els que es troben l'organització de campanyes de donació de sang, el programa d'acompanyament a nouvinguts Cicerone i el suport a la lectura entre alumnes de primària i secundària, entre d'altres.
Uns 300 alumnes de tercer i quart d'ESO han participat en la festa de final de curs dels projectes APS, un acte que ha reconegut la seva feina en aquests projectes que combinen l'aprenentatge amb serveis a la comunitat. Al llarg del curs s'han realitzat a la ciutat més de 60 projectes APS. Totes aquestes iniciatives tenen en comú que els joves fan un servei a la ciutat, als veïns o altres persones al mateix temps que aprenen moltes coses.
La metodologia d'aprenentatge i servei el que vol dir és aprendre coses o competències curriculars i aquestes competències com les fas que tinguin un sentit per tu, per la teva vida quotidiana i per la ciutat, pel teu entorn. I per tant és vincular això, vincular que l'aprenentatge que facin al centre educatiu tingui un sentit i tingui un per a què. No? I això vincula directament amb la ciutat i reverteix directament a la ciutat perquè la fa millor.
Un d'aquests projectes és el Cicerone, on alumnes fan suport i acompanyament als adolescents i joves nouvinguts als instituts.
que tots els alumnes voluntaris cicerones reben una formació relacionada amb com doncs fer aquest paper de persona que acull, que integra, que ajuda a un alumne nouvingut doncs a sentir-se còmode a la seva arribada i en el seu procés de dol migratori.
M'ha agradat molt perquè sentia que els nois es sentien bé amb mi i amb la meva companya i que no sentien aquell por de preguntar alguna cosa perquè com érem alumnes igual que ells, doncs no li donava tanta vergonya.
M'ha agradat ensenyar-los les normes i com funciona, perquè jo quan anava a 6è, clar, anava a entrar a l'institut i no sabia com anava tot.
Altre dels projectes consisteix a realitzar un voluntariat per a la gent gran compartint diferents activitats amb ells.
A l'hora d'anar amb gent gran comparteixes moments d'abans i d'ara, de generacions, amb la generació d'ara i amb la d'abans, que la d'abans hem vist que ha sigut molt bonica perquè a mi el que més m'ha impactat és que quan tens una relació et dura tot la vida.
El que més m'ha agradat ha sigut poder anar a veure a gent gran, ja que els meus avis no estan en aquest país, així que veure altres avis m'ha emocionat moltíssim perquè a mi me parece una experiència molt bonica.
L'alumnat participant ha generat interaccions amb més de 40 entitats i serveis de l'Hospitalet, però també amb institucions o entitats com ara el Banc de Sang i Teixits o l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
Generalitat i Ajuntament han protagonitzat la primera comissió bilateral en què han tractat diferents inversions que tindran lloc en els pròxims anys en projectes estratègics de ciutat. Un dels acords fa referència a la creació d'un nou model de cogovernança educativa sota la iniciativa Zones Educatives. Aquest model pretén millorar la cooperació entre les diferents administracions públiques educatives per tal d'oferir una resposta coordinada als reptes educatius de la ciutat, especialment en un context marcat per l'increment de la demanda i les ràtios elevades a les aules. Una altra de les qüestions que s'ha acordat ha estat convertir l'escola Ausias Marc en un institut escola. Aquesta iniciativa forma part del nou hub educatiu Joanot Martorell, que també inclourà un centre d'educació especial.
I, evidentment, aquest conveni, a més, ve acompanyat de la creació d'un hub educatiu, el Joanot Martorell, que ens permetrà convertir un centre de primària, l'Ausias Marc, en un institut escola de dues línies. Ens permetrà, per fi, poder donar solucions i resposta a les necessitats de les nostres famílies en l'àmbit de les necessitats educatives especials, on tindrem un centre d'educació especial de referència i, evidentment, amb aquell mateix hub educatiu, gairebé uns 40.000 metres quadrats, també donarem resposta als professionals que tenen les nostres famílies en els serveis educatius, que a més depenen del Departament d'Educació, però que en definitiva comptarem amb tres edificis precisament per millorar a l'àmbit educatiu i per començar a donar resposta a aquestes necessitats tan importants i prioritàries.
L'Escola d'Art i Disseny Serra i Abella ha acollit les proves Catskills 2025 de disseny, en què han participat 4 centres catalans. L'alumnat participant ha hagut de dissenyar un cartell publicitari per a l'editorial Babolinka.
Crear un cartell per un editorial sota el concepte Llegir ens alimenta. Aquest és el repte al qual s'han enfrontat 8 alumnes dels cicles d'il·lustració de 4 escoles catalanes en el marc de les proves Catskills 2025. Ho han fet aquest divendres a l'Escola d'Art i Disseny Serra i Abella.
És una competició que es fa per juntar alumnes de diferents escoles amb un encàrrec real donat per un editorial. Hem organitzat aquesta Catskill des de fa 4 anys i sempre és un plaer realment per veure al final les creacions de l'alumnat.
Han hagut de tenir present l'estil i la identitat de marca de l'editorial Babolinka, així com un briefing previ que els han fet. Per dur a terme la tasca han pogut utilitzar des de tècniques tradicionals fins a eines digitals. Des de l'escola consideren que aquest tipus de jornades tenen valor tant pels alumnes com per la societat.
És important un event com aquest perquè dona a conèixer també el que es fa en les escoles i l'alumnat, potser nous talents, i vull dir que és una competició interessant.
Catskills és un programa pedagògic bianual que s'articula al voltant d'uns cicles de campionats en què l'alumnat hi participa per demostrar les seves habilitats i destreses. Actualment hi ha 46 modalitats de disciplines que van des de la creació de fàrmacs i la cuina a la il·lustració.
És un element molt motivador perquè el que es fa és, dintre del que el currículum
propi doncs, d'un cicle que fan, s'agafen, es dissenya en base a aquest currículum una sèrie de proves i es busca l'excel·lència.
L'alumnat guanyador de les Catskills pot formar part de la delegació catalana de l'Olimpiada FP Spain Skills. Al seu torn, l'alumnat guanyador en aquesta competició pot competir als campionats del món i d'Europa.
Un total de 21 alumnes de formació professional dual han fet les pràctiques a l'Ajuntament. El consistori ha volgut reconèixer la feina que aquests alumnes han fet en els darrers mesos. Així és com es va desenvolupar l'acte.
A través d'aquesta dinàmica, els 21 alumnes d'FP Dual que han estat com aprenents a l'Ajuntament comparteixen la seva experiència amb els que ho faran el pròxim curs. Per a molts ha estat el seu primer contacte amb el món laboral.
Ha sigut molt interessant aquesta feina, poder veure com treballa un educador, un treballador social, la gent d'administració, poder anar a domicilis, xerrar amb la gent. Inclús he pogut portar un projecte d'orientació laboral i que ha sigut per mi algo molt... Jo no m'esperava tot això.
He estado en el CENFO con gente del ayuntamiento que me ha ayudado un montón, básicamente haciendo trámites, me han enseñado bastante lo que saben, gente muy amable y una experiencia bastante bien.
Durant la seva estada als serveis municipals de l'Ajuntament, els alumnes hi han pogut posar en pràctica els seus coneixements, però sobretot aprendre'n de nous.
I treballar competències importants per la seva vida professional, com és el parlar en públic, coordinar-se amb un equip. Després, a nivell de centre, veiem un impacte molt positiu, sobretot a final de curs, quan presenten la memòria, perquè veus la maduració, veus la seguretat.
Són nois que tenen moltes ganes de començar en el món laboral, que aporten els nous coneixements i que tenen moltes ganes de tenir contacte amb la realitat que treballem als serveis socials, en aquest cas d'atenció primària.
L'Ajuntament acull alumnes de l'FP Dual des del 2021 i vol seguir apostant per ampliar les places de formació professional a la ciutat.
És el camí a treballar, de fet estem treballant amb el Departament d'Educació i FP i en concret amb el secretari d'FP, doncs poder ampliar el número de places públiques d'FP a la ciutat i també de les concertades per tal de poder oferir doncs, una oferta molt més àmplia de moltes més disciplines i amb moltes amb més números de possibilitats de vacants.
El pròxim curs seran 23 els estudiants d'FP Dual que faran les seves pràctiques a l'Ajuntament. Una etapa que després d'aquesta trobada enceten amb menys temors gràcies als consells dels seus companys.
El passat 16 de juny es va publicar la llista definitiva d'admesos a infantil, primària i ESO. També es va publicar la llista d'espera. Del 25 de juny al 3 de juliol s'haurà de formalitzar la matrícula. Cal contactar amb el centre educatiu on s'ha assignat la primera plaça per concertar cita per formalitzar la matrícula dins del període establert. Si no es pot fer la matrícula en aquestes dates, cal presentar un justificant el més aviat possible al mateix centre, perquè si no es considera que es renuncia a la plaça i aquesta es perd. L'associació Famílies ELEAC ha organitzat la segona jornada d'infància i família als jardins de Can Sumarro. Durant la jornada s'ha pogut gaudir d'un espai de convivència entre famílies i també hi ha hagut tallers informatius.
Famílies ELEAC va néixer fa un any amb l'objectiu de reivindicar els infants de 0 a 3 anys i reclamar una adaptació de l'espai públic a les seves necessitats. Aquest projecte, impulsat per pares i mares, es va constituir formalment com a associació el passat abril. Ara, només un any després de la seva creació, celebra la seva segona jornada d'infància i família per continuar lluitant per una ciutat més amable amb els més petits.
El propòsit principal és de fer veure a l'Ajuntament, als governants, sigui els que estan actualment al govern i a l'oposició, que han de fer una aposta per aquesta etapa, perquè creiem que és la gran oblidada en tot, des de nivell urbanístic, a nivell d'escoles, a nivell de social, de grups, de tribus, no?
Aquesta segona jornada d'infància i família ha reunit desenes de famílies al Parc de la Marquesa perquè puguin gaudir d'un seguit d'activitats enfocades a la infància.
Que hi hagi una a l'any és poc. O sigui, jo considero que haurien d'haver-hi mínim un al mes on les famílies puguin reunir-se, puguin tenir un espai de joc mitjanament així amb ombra i tal i qual, que pugui estar molt xulo.
De moment la sensació que tenim és que no li donen molta importància, és una pena, i amb tota la problemàtica més que hi ha amb les escoles bressols públiques, tot el tema de la municipalització, així que creiem que la veritat que s'hauria de donar més visibilitat i més importància i fer més activitats d'aquest tipus.
Aquesta diada no ha consistit només a jugar a l'aire lliure, sinó que també ha inclòs diversos tallers centrats en la conscienciació i l'aprenentatge, tant per a infants com per a pares i mares.
Creo que es importante dar a conocer las diferentes posibilidades, actividades, servicios, recursos, para que las familias, cuando tienen alguna necesidad, puedan saber a dónde buscar.
La ciutadania té ganes d'escoltar, té ganes d'adaptar una miqueta les ciutats a les necessitats que tenen. Llavors, qualsevol associació, gremi o grup que es dediqui a demanar cosetes, pues, hi haurà una part de la ciutadania que et recolzarà, clar que sí.
Els nens i nenes són patrimoni de l'Hospitalet. Permetre que creixin en un entorn segur i adaptat a les seves necessitats ha de ser una prioritat per a tots els veïns i veïnes de la ciutat.
Aquesta setmana les protagonistes de la secció A mi m'agrada són l'Aitana i l'Aral de l'Escola Canigó, que ens recomanen llibres.
Hola, em dic Aitana Langa, tinc 13 anys, faig primer d'ESO i sóc de l'Escola Canigó. Pues jo he vingut aquí a recomanar aquest llibre que es diu Badash, que és d'una saga de Lina Knott. Aquest llibre va d'amor, de que la protagonista, Ashley, està enamorada d'un noi que es diu Tyler, però al noi no li agrada l'Ashley. Llavors, el seu amic del Tyler, el Cameron Parker, pues, li ajuda a que pues, acabin junts sent pareja. Bueno, vaig conèixer aquest llibre perquè la meva millor amiga pues, me'l va recomanar. M'agrada molt aquest llibre perquè diu una mica com de què va l'amor i pues, de l'adolescència també. Jo aquest llibre li recomanaria a tots els nens i nenes que pues, li agraden les històries d'amor.
Hola, em dic Aral Dorado, tinc 12 anys i vaig a l'Escola Canigó a 6è de primària. Avui he vingut a recomanar-vos el llibre d'Escarlatina perquè és molt interessant per les persones que els agrada el misteri. Va d'un nen que vol aprendre a cuinar i els seus pares van a una web molt estranya i quan se'n van els seus pares a una festa, al nen li arriba un paquet d'una noia que està morta i pues, l'ajuda a cuinar i va a l'inframón i fa missions. Jo vaig conèixer aquest llibre perquè aquí a l'Escola Canigó estem fent a 5è i a 6è una competició que es diu la Lliga dels Llibres i has de llegir llibres que després perquè després et faran preguntes. I el vaig veure i em va agradar molt quan el vaig llegir. M'agrada perquè és de misteri i és de que també va perdre el seu avi, el nen del protagonista, i quan el troba també és molt bonic i per això m'agrada molt el llibre. Li recomano a totes les persones que li agradin aquestes coses de l'inframón o la mort, tot això, i que els agradi el misteri.
I fins aquí Aula LH. Recordeu que podeu recuperar el programa a la carta a lhdigital.cat. També podeu tenir més informació a les nostres xarxes socials, a Facebook, X i Instagram. El pròxim dimecres parlarem amb infants de la ciutat que participen activament a les festes majors des d'entitats de cultura popular. I també us parlarem del resultat de les jornades científiques i tecnològiques i de l'informatiu que han registrat l'Institut Bisbe Berenguer. Us esperem. Fins dimecres.